A l'NBA, aquesta nit han jugat els Bulls a San Antonio, han perdut 116 a 105. Pau Gasol ha anotat 23 punts, ha capturat 15 rebots. I en motor, Toni Bou ha guanyat el trial indoor de Barcelona i continua el líder del Mundial a falta de dues proves per finalitzar el campionat.
I el temps, la matinada es presenta amb cel enterbolit pel pas de núvols alts. Al matí no acabaran de marxar i fins al migdia el sol lluirà de forma intermitent. Les temperatures pujaran a partir de dimarts i aquesta setmana s'espera que les màximes fins i tot superin els 20 graus. De moment això és tot, bona nit.
RAC1 avança amb tu. Més comoditat, més serveis, més prestacions al mòbil o la tauleta amb l'aplicació de RAC1. Descansa.
Bona nit.
I desperta't.
Bon dia, Catalunya.
Amb l'aplicació de RAC1 al teu costat.
RAC1.
Tots som u.
És plena nit. Arriba l'hora del misteri a la sintonia de RAC1. És el moment en què el món màgic i desconegut es manifesta a través de les ones en el programa que ara comença.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Bona, màgica i misteriosa nit, amics de tot el món ocult i del món fantàstic alternatiu de la nova era, de l'espiritualitat. Aquest és el gran programa que us dediquem a totes les persones interessades en les nostres temàtiques, amb el món espiritual, amb el món paranormal, amb el món màgic. Des de RAC1 us està parlant Sebastià d'Arbó. Ja som aquí, Àlex García i servidor.
Molt bona nit, Sebastià. Bona nit, amics de Misteris.
Venim corrents des de la tele.
Sí, però sempre arribem a temps, eh?
Perquè, perquè ens projectem amb l'estrat.
Ah, perquè tenim el do de la bilocació, Sebastià.
L'altre dia jo ho vaig practicar, la setmana passada.
Sí.
Estava aquí, estava al Quarto del Milenio, estava a 8 TV.
A Nerja, també.
I almenys estava a Nerja amb una calavera d'una dona de fa 6.000 anys, que és tota una trobada,
Que sí, va fer una trilocació.
Que va morir d'una
operació
d'otitis, aquella dona. Estava dintre les coves de Nerja. Bé, escolteu, avui, que és diumenge, anem a parlar de què anem a parlar, digue-ho.
Del Festival de Cinema Parapsicològic d'Arbó.
Sí, la tercera edició. Us informem.
Atenció. S'anuncia la celebració del tercer Festival d'Arbó de Cinema Parapsicològic. Tindrà lloc el 28 i 29 de març als Cinemes Girona de la ciutat de Barcelona. El dissabte, dia 28 per la tarda, estarà dedicat al món de la bruixeria i es projectaran les pel·lícules Haxan, la bruixeria a través dels temps, i Diari d'una fatillera, de la bruixeria Wicca, amb la participació de bruixes i bruixots que participaran amb el debat obert posterior i portaran a terme un ritual de bruixeria. El matí del diumenge, dia 29, estarà dedicat a descobrir la Catalunya misteriosa amb la projecció de la segona temporada dels reportatges d'investigació de Cròniques de Misteris. I la tarda del diumenge, dia 29, estarà dedicada als fenòmens paranormals de la parapsicologia, on es projectaran les pel·lícules
Les pel·lícules maleïdes existeixen.
I El resplendor. Farem una anàlisi en profunditat de la pel·lícula de Stanley Kubrick, El resplendor, seguit del corresponent debat obert a càrrec d'experts parapsicòlegs. Per més informació del festival, truqueu al 931-184-531. Repeteixo, 931-184-531. O bé aneu a la web www.cinemagirona.cat. Recordeu que el Festival d'Arbó de Cinema Parapsicològic tindrà lloc l'últim cap de setmana del mes de març, dies 28 i 29, als Cinemes Girona, carrer Girona 175 de la ciutat de Barcelona. Teniu una cita amb el professor d'Arbó i el cinema fantàstic.
Bé, us volem informar d'aquesta novetat, i és la següent. El diumenge a la tarda, com dia ara a aquesta falca, anem a parlar de les pel·lícules maleïdes, un reportatge de les pel·lícules maleïdes que han fet sobre diverses pel·lícules maleïdes, i després també una altra que han fet a Quarto Milenio, parlant de la pel·lícula Londres després de medianoche, pel·lícula de l'any 1927, maleïda, que es va cremar la pel·lícula, i que va fer Lon Chaney, l'home de les mil cares. Bé, segona pel·lícula o tercera de la història del cinema dedicada al vampirisme. Aleshores, per primera vegada anem a parlar de tota aquesta sèrie de pel·lícules, Poltergeist, L'Exorcista, i fins i tot parlarem de coses que va passar al rodatge de Viaje al Más Allá. I després seguit d'un debat amb crítics de cinema i amb especialistes en malediccions. Què us sembla?
Va semblar un pla perfecte pel cap de setmana. Últim cap de setmana de març.
Últim d'aquest mes de març, al cinema Girona, que es troba en el carrer Girona de la ciutat de Barcelona, el número 175. I allà us esperarem. Si truqueu directament o aneu a la web que ara us dirà l'Àlex, allà us informaran d'horaris i preus.
Però sí, bé, per exemple,
serà dissabte per la tarda, a partir de les 4, 4 i mitja, i diumenge pel matí a les 11, i per la tarda també a partir de les 4.
Podeu trucar al 93 118 45 31, o també podeu anar a l'adreça web, que és www.cinemesgirona.cat.
Així serà. Mentrestant, mentre arriba això, comença el programa amb els nostres temes.
Us interessen els temes que tractem al programa? Si és així, expresseu la vostra opinió escrivint al nostre correu electrònic
misteris@racu.net. Deixa't guiar pel guia espiritual de Nube de Maria. Totes les persones que se senten soles, amb els seus somnis perduts, les seves il·lusions truncades, sense un rumb fix. Totes aquelles persones que decideixen i desitgen canviar el seu present, marcant-se nous reptes. Tots aquells que desitgen conèixer el seu futur, amb la tranquil·litat de poder canviar el present, ho aconseguiran gràcies a l'experiència, el consol i els bons consells de Nube de Maria. Amb la seva facultat i el do de poder conèixer què és el que està fallant, el teu interior t'ajudarà a trobar el teu destí, marcant el teu present. Truca a Nube de Maria, 674 059 059. 674 059 059.
Les nits del cap de setmana fem un viatge pel món desconegut de casa nostra, cercant les respostes a RAC1. Misteris, amb Sebastià d'Arbó. Dissabtes i diumenges, d'una a tres de la matinada.
Misteris. Catalunya màgica i misteriosa.
Avui anem a tractar d'un tema que n'hem tractat més vegades, n'hem parlat més vegades, però vinculat a un indret de Catalunya que no ho han fet mai, és a Corbera de Llobregat. Aleshores anem a parlar de l'enigma de Corbera, que de fet no és un enigma, són diversos enigmes, i ho fem de la mà del Jordi Andukas, que és de Corbera. Ell és de professió economista, però a més, als ratos lliures, és cronista de la història oculta de Corbera de Llobregat. Bona nit, Jordi.
Molt bona nit.
Com ha estat això que has aparegut per aquest programa?
Doncs bé, jo duc molts anys interessant-me per la història i per curiositats que tinc allà al meu poble, a Corbera de Llobregat, i doncs després de molts anys he decidit, o per casualitats, dius, va, per què no ho expliquem i fem, compartim amb la màxima gent possible. I llavors, doncs, qui millor que vosaltres, doncs, per parlar d'aquests temes i de fer-los expansius a màxim número de gent perquè s'interessi, perquè m'ajudi, perquè jo sóc un aficionat amb tot això, i realment puguem trobar les respostes a moltes preguntes que s'envolten dintre de tot el que és l'enigma de Corbera.
El poble de Corbera té nombrosos elements i signes que ens condueixen cap a un dels tresors més preuats de la humanitat. Després de l'estudi de la història del poble i de la seva localització en el món, i també de l'ubicació de diferents indrets localment importants, podem concloure que els avantpassats de Corbera han deixat pistes per trobar quelcom important a la recerca del tresor més buscat durant els últims 2.000 anys, que és l'era cristiana.
Ah, exacte.
Bé, quin és? Explica-ho tu de primera persona, aquest gran enigma, aquest tresor.
A veure, jo crec, i la meva intuïció i tot el que he anat recollint, crec que Corbera fa molts anys va ser, bueno, això és real, va ser un lloc molt important en el peregrinatge de Santa Magdalena, que és la patrona del poble, i arrel d'això anar estirant fils, fins i tot el costumari català d'en Joan Amades ho menciona, de que hi ha una llegenda molt, molt, molt antiga, de que es diu que Santa Magdalena, després de tots els seus pericles, doncs va anar a morir a les muntanyes de Corbera. Podria ser que hi hagués allà algú que va treure, altra cosa que està provada, templers a la zona, i deixessin quelcom important al voltant de tots els misteris i enigmes que envolten a Santa Magdalena, el Sant Grial, i per què no, doncs, poder trobar, seria excepcional, doncs, la tomba de Santa Magdalena seria el descobriment.
Seria massa.
Potser seria massa, però sí que potser trobar algun document o alguna evidència de que ens donés pistes de per què aquests enigmes, aquests misteris al voltant de Santa Magdalena, el cristianisme primitiu, els càtars, els templers, tot aquest món.
Quan el Jordi parla de Santa Magdalena, no, alguns no deveu caure de qui està parlant, però està parlant de Maria Magdalena, la dona o l'amiga, l'amant de Jesús.
Ah, exacte. Eh?
Ja sabeu que la tradició universal diu que la Magdalena va arribar a la Provença, a la Baixa Provença, molt a prop de Marsella, allà a Sant Marí les Menys,
sinó
que es diu, i allà té la cova, i va venir amb un fill, o va tenir un fill, que era Sara, la negra, Cali, la negra, perquè és negra, però no perquè fos negra, sinó perquè simbolitza la fertilitat, i a part de tot això, ella va baixar cap al Pirineu, hi ha allí algunes constatacions de la seva presència, fins i tot a prop de Renaixató. I ara el Jordi Anduques ens diu que segurament va estar aquí a Catalunya, no dic per la part de nord, de Figueres i tot allò, que tota la part de l'Empordà, que està claríssim que allà algo tenia que veure els jueus, perquè hi ha Vilanfang, sí, la Vila Jesús, Vila Sacra, la Vida Sagrada, Vila Juiga, la Vida dels Jueus, o sigui, hi ha unes referències directes. Però clar, si anem aquí, a Corbera de Llobregat, ens diu el Jordi que ella potser va estar relacionada amb el lloc on ara està l'ermita de Sant Ponç.
Exacte, és el que la llegenda diu, que ella va anar a passar els seus, els diu, els seus 14 últims anys de vida, això és la llegenda, en referència, bueno, a totes les penitències que tenia que fer, i va anar a morir al costat de l'ermita Sant Ponç, a unes muntanyes anomenades de Santa Magdalena.
Aquí, al Llobregat?
Al Llobregat.
A Corbera?
A Corbera. Sant Ponç és una ermita actualment romànica del segle X, magnífica, que bueno, que també té tota una sèrie de misteris, la seva construcció és molt peculiar, i podria ser, doncs, que, bueno, la llegenda diu que podria estar allà. Més endavant hi ha altres coses, com és l'arribada dels senyors de Corbera, que van estar, doncs, en el castell i van construir tota una sèrie de construccions que encara les tenim ara, que està provat, doncs, que eren templers, van estar vinculats amb els templers, van ser fins i tot un fill d'un senyor de Corbera, comandador de l'Ordre de Montesa, que és una derivada dels templers, sí, quan els van desfer, i aquesta gent, doncs, va deixar allà empremtes de la molta devoció a Santa Magdalena. Per exemple, en el segle XV es crea la Crofradia de Santa Magdalena, que és la primera del Regne d'Aragó, on el rei els hi dona els drets per, doncs, tenir el copyright de la devoció a Santa Magdalena. I en la carta on s'envia el rei perquè li donin aquesta prova, la cataloguen d'apostolesa, de benaurada apostolesa, de la major de les apostoleses. O sigui, la creença que hi havia, doncs, fa 500 anys a la gent que estava a Corbera era que Santa Magdalena no era la pecadora...
No, això. Ara el Vaticà va reconèixer fa anys que era un error de transcripció. No volia dir que la Maria Magdalena era una puta, com van intentar dir. Era la seva amiga, era un amant, era la seva dona... Pensa que Jesús no va ser, era un rabí jueu, i aquests tenien fills, estaven casats.
Vull dir. Exacte.
Bé, però no anem cap a la Bíblia, sinó anem cap a Corbera.
Anem a Corbera.
Aleshores, si realment va estar a l'ermita de Sant Ponç i va viure els seus últims 14 anys, presumptament la Maria Magdalena, quin indici hi ha? Ja, evidentment, Jordi, si trobessis la tomba ja seria la rehòstia. Quin indici podem trobar?
A veure, a hores d'ara el que queden coses són petites... Ja, tots els llocs sagrats de la zona doncs tenen unes relacions entre elles, estan alineades, tenen relacions amb les muntanyes. Mm-hmm. Amb el que jo busco aquí, el que estic buscant és algo que em digui el punt on potser, no sé si la tomba, però sí... alguna pista clara sobre tot aquestes creences i aquesta religió, diguéssim, no oficial, que jo crec que doncs, fa 500 anys allà hi havia plena devoció. O sigui, si ara us hi acosteu a Corbera, veureu un edifici fet en el segle XV, que ara li diem el castell, però no era el castell, era una hospederia per tota la gent que anava doncs, a buscar el miracle a Santa Magdalena. És un edifici molt gran, pensant fa 500 anys.
Tu vols dir que la devoció que hi ha cap a la Maria Magdalena, Santa Magdalena, a Corbera no és per casualitat, sinó que ve induïda per algo.
Jo és el
per
que
la seva
crec.
Presència.
Jo crec, fins on ja he documentat, que Corbera és un poble mil·lenari, el 992 i el primer escrit, que s'anomena a la zona, doncs en aquell moment allà hi havia aquesta devoció. Ara, el per què van anar allà i no van anar a un altre lloc, jo crec que hi van anar allà perquè hi havia algú anteriorment. També he pres molta atenció a Corbera en el món. Corbera, estem alineats en punts importants de Catalunya i del món. Per exemple, estem alineats amb... Clar, això diràs, bueno, has agafat el mapa, has començat a tirar línies, però bueno, estem alineats amb Montserrat, Port del Comte, Seu d'Urgell, és una línia que hi ha llocs potents entremig, i si anem fins a... ens en sortim de la península ibèrica, ens anem a la capella de Roslin, que també està... Llavors, per...
Anglaterra,
per què no, doncs...
Oh, però també pots passar per René Chateau, perquè Corbera...
René Chateau, Corbera, doncs tenen moltes coses en comú.
Tenim els mateixos patrons.
Tenim els mateixos patrons, tenim Sant Antoni Abat i Magdalena. En la línia que ens uneix amb René Le Chateau, doncs, tenim el Santuari de Núria. I clar, quan veus la història de René Le Chateau, que és quan jo, com jo vaig entrar en aquest món, jo em vaig interessar i vaig començar a veure molts paral·lelismes al lloc on vivia, no? Llavors és quan se't desperta la curiositat i comences a burxar.
Aleshores, amb el tema de Maria Magdalena, queda la història o la tradició que va estar aquí i que va estar els últims 14 anys i falta demostrar la seva existència històricament. Ara hi ha referències, vinculacions entre pobles i llocs on ella presumptament hi va ser-hi. Però bé, avançant més amb el gran enigma aquest de Corbera, és com és que té relació també Corbera amb els templers?
Doncs és el que us deia, no? Els senyors de Corbera, que van estar... arriben cap al segle XIII, just quan... que és una drap possible. Eren templers, però jo també crec que alguna derivada amb els càtars, perquè és quan van fugir els càtars de França. N'hi ha tot una colla que van ser, doncs, templers, ja us deia. Un va ser el gran mestre de l'Ordre de Montesa, van tenir càrrecs importants a la noblesa catalana de l'època, un va ser governador, bueno, i...
S'està referint a Romeu de Corbera.
A Romeu de Corbera.
El comendador de l'Ordre del...
També a Marimon de Corbera, que va lluitar, doncs, està escrit en...
O Marimon de Plegamans.
Que Marimon de Plegamans va ser quan va arribar allà...
Que era pare de Marimon de Corbera.
Exacte.
No?
Va arribar a Corbera i es van canviar el cognom, o un dels fills es va canviar.
Però que va intervenir en la conquista de Mallorca.
Exactament.
El 1229.
Exactament. Clar, que hi havia càtars...
Perquè el Jaume primer va anar acompanyat de cavallers templers. Ah, i un era aquest.
Un era aquest. Per tant, templers hi van ser. Llavors, que els templers coneixien totes aquestes històries o s'apropaven als llocs on ja hi existien, és el que jo penso i crec. Però el més sorprenent és que, per exemple, el patró Sant Antoni Abat, també lligat en el món dels templers, apareix a Corbera fa 100 anys, no és un patró. Corbera crea la seva segona parròquia fa aproximadament menys de 100 anys. I li fiquen aquest patró, que he intentat esbrinar i ningú em sap dir per què va ser aquest patró.
No,
la construcció d'aquesta església es construeix en un lloc clau, alineat amb altres llocs sagrats, i tenim allà, doncs, en aquesta parròquia, presideix la creu de Sant Antoni Abat, que és la T dels templers.
A veure, anem ara a parlar d'aquesta creu. És una creu pagana, és una creu tau.
Exacte, és la creu tau.
La creu de les sis direccions. Saps, no?, que té sis direccions. No és la creu cristiana que en té tres.
Exacte.
Té sis.
Doncs aquesta ens presideix una església que es va fer fa poc, es va celebrar el seu 75è aniversari, i clar, llavors això em fa pensar que fa, doncs, 70, ara ja fa uns anys, deu ser fa uns 80 anys, algú voltava per allà amb aquestes creences. I tot això la gent que vivim allà no ho coneixem.
Això està a l'església de Corbera de Baix.
Això està a l'església de Corbera de Baix.
Aquesta creu tau és la mateixa que utilitza Gaudí per posar el Parguell i el cim de la Sagrada Família. O sigui, són unes creus que la gent no ho sap, però no són cristianes.
Ja.
I la gent se ho traga com si fos un edifici cristià. Realment és important la gent que va passar per Corbera, perquè hi heu tingut un d'ells era el vicegovernador de Menorca, l'altre el governador de Sardenya, fins i tot un va ser el batlle general de Catalunya, oi?
Exacte. Aquesta dinastia, diguéssim, va tenir certa influència.
Aleshores, sobre el tema dels templers, sabem que aquesta gent de Corbera eren templers.
Exacte.
Eren personatges importants. Pensa una cosa, que no sé si tu coneixes molt la història dels templers, jo ho explico de quan en quan. El fundador de l'Orde del Temple no va ser Hug de Pins, de la Borgonya francesa, va ser Hug de Pins de Bagà. Ho sabies o no?
No ho sabia, no.
Ah, que a Espanya li diuen Don Hugo de Pinós, que precisament el dia 24, 25, la setmana que ve, ¿sabes? A veure, fan una trobada per commemorar l'existència d'aquest home, que era de Bagà, de prop de Guardiola de Berga,
sí,
el Berguerà...
Sí, conec a la zona i...
O sigui, eren catalans.
Sí.
Al igual que el Jaume I, que també era templer i que tenia un mestre, gran mestre de l'Orde del Temple català, que era del Montseny, ho sabies o no?
No ho sé.
Guillem de Montrodó. O sigui, no casualitat de que tots fossin catalans.
Ja.
És que eren com una mafieta. Ja t'ha agradat, això?
Ja m'ha agradat. Anem ampliant coneixement.
Als oients els hi encanta que els expliquem aquestes coses, perquè normalment no es troben. Bé, escolta, teniu altres indrets per guanyar temps, perquè ara no sé quants minuts ho portem d'entrevista, ara m'ho diu aquí el company, ja portem 15 anys, ens queden pocs. Altres indrets d'interès a Corbera i és Santa Maria de Corbera.
Santa Maria de Corbera, que és l'església on alberga, doncs, Santa Magdalena. O sigui,
des de l'edat mitjana.
Des de l'edat mitjana. Llavors, aquesta església, a banda de que la seva construcció, com la coneixem ara, és dels fets del 1714, que ara en parlem tant, a Corbera van tirar un castell, amb les pedres van fer aquesta església, però hi havia una església anterior, i que era la que es venerava a Santa Magdalena. Llavors, en aquesta església actualment, per exemple, per coses que capten, que prenen l'atenció, hi ha una vidriera, que també m'han dit que es va construir no fa massa, on surt la menorà,
la menorà?
La
menorà jueva.
La menorà jueva.
Dels sis candelabres.
Del set,
els set dies de la creació.
I,
sis així al costat i el central.
I la inscripció en llatí d'un fragment del Cantar de los Cantares, que és, no?, l'obra del Sant Grial. O sigui,
sí,
la part de la Bíblia que ens parla del Sant Grial, que és... està oblidada.
Bueno, la menorà sí que és important, perquè demostraria la presència de Sefardí, la presència dels jueus, o la presència inclús de la família de Maria Magdalena. Escolta, entrant més cap a la zona, cap a les coses físiques de, que teniu, ja hem parlat també de l'església de Sant Pons, que ja n'hem parlat abans, però et volia dir que hi ha una església que és la de Sant Antoni Abat, que abans és un dels vostres patrons. Diu que unida en línia recta aquesta església de Santa Maria de Corbera amb la de Sant Antoni Abat, i també passa per la capella del cementiri del poble, diu que la longitud entre les dues esglésies és de 666. El 666 és el número de la bèstia, és el número maleït. O sigui, 666 metres d'una a l'altra.
D'una a l'altra.
Això és casualitat?
Clar, jo crec que no, jo crec que és causalitat. Algú va voler que fos així i algú ens volia dir. A la mateixa línia recta,
sí,
entre, o sigui, una punta tenim l'església Sant Antoni Abat, l'altra punta tenim la capella del cementiri.
Sí, i l'altra la...
I els 666 metres uneixen les dues esglésies, que estan mig, però és que 666 metres tirant des del cementiri ens anem a una guixera...
Una mena de línia tangent...
Una guixera que és immensa, on jo també tinc una teoria que fa pues, uns 100 anys Corbera està foradada per tot arreu per guixeres. L'excusa era que traien guix per la construcció, però les guixeres estan en llocs estratègics. Per exemple, aquesta, que és un forat immens, es va fer a 666 metres en aquesta línia letra recta del cementiri. Que jo dic, aquests guixers eren guixers o eren buscadors del Grial? Perquè...
Eren gent iniciada?
Potser sí. O sigui, van trobar quelcom, perquè aquelles guixeres van abandonar i ara, doncs, en els seus llocs hi ha zones esportives, vivendes, s'han urbanitzat, no?, perquè el poble ha crescut. Però és una de les preguntes que tinc. Eren guixers o...?
Segurament eren mestres. Picar pedrers, mestres constructors d'esglésies, de catedrals, com els de l'edat mitjana, que van fer les grans catedrals gòtiques. Escolta una cosa, el cementiri de Corbera també és un lloc enigmàtic, però és que teniu rocs, teniu muntanyes, teniu pedres. Diu que a la penya del Corb...
La penya del Corb,
es troba la figura del guardià dels secrets. Asmodeu. Asmodeu és el diable... rei dels diables, no sé si ho saps, és el jefe dels diables, l'Asmodeu, el mateix que hi ha a René Chateau.
Exacte.
Com és que hi ha la figura d'Asmodeu a Corbera de Llobregat?
Doncs, i a més és una penya, la penya del Corb, que és una penya emblemàtica perquè és on alberga el pessebre vivent de Corbera, que és de les joies que tenim i molt conegut.
Està molt bé.
I molt maco. Doncs en aquesta penya, per casualitat un dia fent fotos, donant-li la volta a la foto des d'un perfil, doncs es veu la silueta del que podria ser Asmodeu. I, bueno, és una anècdota, però dius, bueno, si està allà, doncs potser darrere tenim, o per la zona tenim algun tresor a trobar, no?
Fantàstic, escolta. La ubicació de Corbera al món és extraordinària,
És extraordinari.
I això només ho treballes tu.
Això, sí, perquè, bueno, m'agrada, és anar estirant fils i m'ho passo molt bé i ara, pues, superagraït a tu, sobretot, que em donguis pista per poder-ho explicar.
I has descobert una estrella de cinc puntes, un pentacle, que és un símbol màgic, és un talismà, que uneix aquest pentacle, les localitats de Corbera, de Ripoll, de Cervera, el Turó de l'Home i el Port del Comte.
Exacte.
Aquests dos llocs molt lligats a una bruixeria, a més, aquests dos últims. Bé, doncs escolta, Jordi Enduques, tens alguna web o alguna adreça a on els seguidors d'aquests temes et puguin escriure o contactar?
On, com us deia, això fa molts anys que ho estic treballant i ara començo a publicar coses. De moment tinc una web que fa alguna menció molt petita, que és jordianduques.info, però...
A veure, tornem a repetir perquè no ho presento.
www.jordianduques.info, on...
Després de les tres dobles Bs, punt.
Punt. jordianduques.info.
Va.
Aquí hi ha poca cosa. On estic ficant més coses en una pàgina del Facebook que es diu Corbera Experience.
Experience en anglès?
En anglès.
Ah, com et passes?
És que això és mundial, hem d'arribar molt bé.
Olvida experience.
Aquí canviarem la història. Doncs en aquesta pàgina de Facebook, si la busqueu via Facebook, trobareu molts d'aquests detalls que hem explicat avui i molts altres que vaig ficant per anar compartint.
Jordi Enduques, continua, endavant, investigant la teva zona, el Llobregat, el teu poble, i a veure si t'arribes a convertir en un modern Joan Amades.
A veure.
El gran cronista de Catalunya. Gràcies per la teva presència, Jordi, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies i fins una altra.
Bona i enigmàtica nit.
Misteris. Programa líder d'audiència a Catalunya en el seu gènere. Gràcies a tots i a totes per escoltar-nos. Junts ens endinsem en el món desconegut i de l'ésser humà del que formem part.
Vols aprendre tarot o astrologia? Escola Mariló Casals. 15 anys d'experiència i més de 3.000 alumnes que ja han confiat en els nostres cursos avalen el nostre mètode de formació propi, que combina teoria i pràctica des del primer dia, treballant sempre en grups reduïts perquè no et perdis cap detall de les classes impartides per un equip de 12 professors de primer nivell. Escola Mariló Casals. Carrer Montaner 121, primer segona, Barcelona. Informa-te'n al 93 539 0396, 93 539 0396, o a internet escolamarilocasals.com. També podràs conèixer els nostres cursos de tarot i astrologia online. Escola Mariló Casals, 93 539 0396, o escolamarilocasals.com.
Deixa't guiar pel guia espiritual de Nube de Maria. Totes les persones que se senten soles, amb els seus somnis perduts, les seves il·lusions truncades, sense un rumb fix. Totes aquelles persones que decideixen i desitgen canviar el seu present, marcant-se nous reptes. Tots aquells que desitgen conèixer el seu futur, amb la tranquil·litat de poder canviar el present, ho aconseguiran gràcies a l'experiència, al consol i als bons consells de Nube de Maria. Amb la seva facultat i el do de poder conèixer què és el que està fallant, el teu interior t'ajudarà a trobar el teu destí, marcant el teu present. Truca a Nube de Maria, 674 059 059. 674 059 059.
Enigmes, futurologia, el món ocult que ens envolta.
Misteris.
Dissabtes i diumenges a RAC1.
Maria, benvinguda.
Gràcies, Àlex. Molt bona nit a tots.
Abans de res, demanem disculpes perquè la setmana passada Nube de Maria no va poder ser amb nosaltres.
Arriba a temps.
No vas poder arribar a temps i no s'ha poder sentir el teu espai a l'hora habitual, no? És a dir, que sempre demanem disculpes perquè molta gent es va posar en contacte amb nosaltres, ens va trucar, ens va enviar e-mails, precisament per preguntar-nos, no? Què havia passat amb Nube de Maria? No passa res, no passa res.
Alguna vez me retraso.
Ningú és infalible.
Venia de viaje y, claro, a veces, pues, crees que vas a llegar en ese momento y luego la maleta que no te la acaban de dar nunca se hace eterna. No, i clar, ja per venir de qualsevol manera tampoc. No,
però avui sí que hi ets. Aquesta nit sí que hi ets.
Hoy sí, además he venido casi una hora antes.
Una hora antes, por si acaso.
Sí.
Avui amb Nube de Maria parlarem de l'angoixa, de l'ansietat. Són temps durs. Per molt que diguin algun dels nostres polítics que estem sortint de la crisi, hi ha molta gent que no ha sortit de la crisi. I molta gent que ho està passant malament, i no només per temes econòmics. Parlem de gent que té problemes per trobar l'amor, gent que no es porta bé amb el seu pare, amb la seva mare, o té problemes de relació amb els seus familiars, això li crea molta angoixa. De fet, molta gent que ara està escoltant, ara està escoltant perquè té insomni, perquè no pot dormir de l'angoixa, de l'ansietat. Què podríem fer, Nube, per treure'ns aquesta ansietat, aquesta angoixa?
Bueno, vamos a ver, Alex, todo lo que es ansiedad, angustias, estados depresivos, fobias, miedos, todas estas enfermedades, entre comillas, porque no son enfermedades, sino son estados, estados de ánimo, aunque muchos médicos, y yo lo respeto porque yo no lo soy, y dicen que es, muchas veces, pues esto es una depresión crónica, es para toda la vida, todo lo ponen crónico, y las enfermedades del cuerpo y son crónicos. A mí me ha demostrado el universo, la energía del universo, mi guía, que es a través de él que puedo ver que eso no existe. O sea, nuestro cuerpo, vale, podrá ir envejeciendo nuestra piel, porque es normal, cuando cumplamos 80 años, ya solo con el aire que respiramos, esto ya, digamos, ya nos va oxidando. Pero nuestro propio cuerpo, cuando nosotros nos enfermamos con algún tipo de patología, ya sea mental o psíquica, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es porque nuestro espíritu está gritando socorro, porque nuestro espíritu no está bien, porque, por lo que sea, por el qué, pues porque podemos tener entidades pegadas en nuestra aura, porque podemos tener nuestra aura oscura, o la tenemos muy removida, o porque nuestros chakras se están bloqueando por alguna cosa del pasado, por traumas, o porque has nacido así, o porque es genético, o sea, no estamos canalizando. ¿Qué es lo que ocurre? Desarrollamos todo tipo de patologías, de depresiones, que dicen que es crónico, y entonces, pues bueno, lo que siempre digo, ¿no? Vas al médico, la pastillita mágica, y al final de los años te tomas 20 pastillas, ¿no? No hay que tomar ninguna pastilla si no es necesario, sino que debemos cuidarnos para que no lleguen. Los que ahora están bien me tienen que escuchar para no llegar a mal, y los que están mal también me tienen que escuchar para mejorar, para sanar. Entonces, ¿qué ocurre? Me dirás, ¿tengo una varita mágica para cuando me llaman sanarlo? No la tengo, por desgracia, la pedí para Reyes, pero me trajeron otro regalo más especial todavía. Pero vamos a ver una cosa, lo principal, primero es la alimentación, esto por supuesto, una alimentación sana, andar o hacer deporte, eso por supuesto, y luego el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es muy importante. Pero claro, muchas veces me dicen el pensamiento positivo, no, ya, pero es que claro, ahora mismo estarán ahora allí en la cama y todo se les magnifica, un pequeño problema. Bueno, pues aparte reducir estos estados de ansiedad, es muy fácil con los pensamientos positivos que decimos, y ahora lo que tenemos que hacer es cómo aprender a estos pensamientos positivos, es a sacar tu espíritu hacia afuera. Lo que precisamente hablábamos del curso ayer, Alex, el curso, a sacar tu espíritu hacia afuera. Si tu espíritu está dormido, no vives, no sientes, somos... Ayer Ananda decía como un zombi, bueno, yo puedo decir como una planta, pero no como una planta, porque las plantas tienen vida, es como una planta muerta, que está allí, pues, que no la han regado nunca, que de esta manera, porque las plantas tienen vida, algún día contaré una anécdota de las plantas, pero hoy no es el día, además es muy bonita esta anécdota que precisamente me han estado volviendo haciendo recordar, ¿no? Entonces, es el curso del don, precisamente, este curso, es para sacar el espíritu hacia afuera, el espíritu que tenemos en nuestro interior. Este espíritu que siempre digo que cuando estamos en el vientre materno, al cabo de al mes o dos meses de que nos hayan concebido, entra el espíritu, que es el que toma nuestra conciencia, es nuestra conciencia. Y cuando morimos es el que sale. Entonces, este espíritu, cuando ahora lo tenéis ahí dentro, resulta que lo tenéis pues allí sin hacerle caso. Entonces hay que despertar este espíritu, hay que sacarlo hacia afuera, hay que ponerlo fuerte, hay que mimarlo, hay que decirle qué guapa que eres este espíritu, qué guapo, ¿verdad? Entonces atraeréis el amor, atraeréis la salud, atraeréis todas las energías del universo, aprenderéis a vivir y a cumplir la misión a que habéis venido, no a ser una hoja de estas que no se riegan, ¿no? Porque a veces dicen, eres como una planta. No, las plantas tienen vida, ¿verdad, Àlex?
Recordem que Nube de Maria està parlant del curs que tindrà lloc a Barcelona el 21 de març, de 10 a 2. 4 hores per descobrir el vostre do, per treure el vostre esperit, per saber quin és el sentit de la vostra vida. Per què heu vingut a aquest món? Ho descobrireu el 21 de març a Barcelona. Taller únic presencial a Nube de Maria i a Ananda. Ananda, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Tu a la teva consulta també treballes molt amb l'ansietat i, i l'angoixa.
Sí. Doncs molt, perquè el tema de las ansiedades y las angustias, pues todo siempre viene un poquito de... en el tema de las flores de Bach viene a veces decir sí cuando sentimos que no. O de querer siempre quedar bien, siempre nunca crear conflictos, y a veces pues callamos y al final pues todo lo vamos acumulando. Y la verdad que es un tema pues bueno, que está todo el mundo así.
Todo el mundo así.
Con las ansiedades y los ataques de pánico y...
Per tant, lo primer és, sobretot, treure's aquesta ansietat, sí, aquesta angoixa, que a través de la teràpia floral,
sí,
això es pot fer.
Sí, també. Sí, sí, va molt bé, sí.
Recordeu que Aranda estarà d'assistenta també, extraordinària assistenta, a Nube de Maria, el 21 de març, a Barcelona. Taller únic, és a dir, no sabem si es farà un altre cop aquest taller. Descubre tu don, 21 de març, a Barcelona. Més informació al 674-059-059, 674-059-059.
Pues sí, Àlex, además, solo un detalle que decía Ananda, ¿no?, de todo lo que estaba diciendo, es porque en realidad lo que estamos haciendo es somatizando todos nuestros problemas y los convertimos en enfermedades. Es que no hay nada más. O sea, todos los problemas en los que tú hayas dicho, pues sí, y querías decir no, y hacer cosas que no te gustan, cosas que tú realmente ves que es un abuso para ti, y que tú sigues y que sigues, ¿qué es lo que estás haciendo? Convirtiéndole en una enfermedad para ti, ya sea de angustia, de fobia, de estados depresivos, de todo, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues a mí no me ha ocurrido nada. Pues sí, muchas veces se te puede morir pues tu pareja, un hijo. ¿Qué estamos haciendo? A ver, está muy bien que tú tengas la pena, aunque, pero también tienes que vivir, porque el que se va, el que muere, ya ha cumplido su misión. Hay que respetar esto. Cada uno venimos a hacer una misión. Unos se van a los 30, otros a las 10 y otros a los 90 o a los 100. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir y tener nuestro espíritu fuera. ¿Qué haces? Muchas veces, muchas personas, cuando se les muere un ser querido, lo que hacen es, ¡pum!, se encierran en sí mismas y se dejan morir. ¿De qué forma? El espíritu lo dejan apartado. Entonces hay que despertar este espíritu, pero a todos los niveles, para vivir, para ser feliz, para iniciar tu don, para lo que sea, para curarte, para sanar a los demás, para lo que quieras.
674-059-059, truqueu, demaneu més informació sobre aquest curs que tindrà lloc el 21 de març a Barcelona, i també, si voleu ara, fer la vostra consulta a Nube de Maria. 674-059-059.
Deixa't guiar pel guia espiritual de Nube de Maria. Totes les persones que se senten soles, amb els seus somnis perduts, les seves il·lusions truncades, sense un rumb fix. Totes aquelles persones que decideixen i desitgen canviar el seu present, marcant-se nous reptes. Tots aquells que desitgen conèixer el seu futur, amb la tranquil·litat de poder canviar el present, ho aconseguiran gràcies a l'experiència, el consol i els bons consells de Nube de Maria. Amb la seva facultat i el do de poder conèixer què és el que està fallant, el teu interior t'ajudarà a trobar el teu destí, marcant el teu present. Truca a Nube de Maria, 674-059-059. 674-059-059.
Les primeres trucades. Hola, bona nit. Bona nit.
Hola.
Hola, bona nit.
Ah, Hola, bona nit.
Hola,
sí.
Bona nit.
És a tu, bona nit, benvinguda. T'escolta, Nova de Maria, endavant.
Hola, bona nit. Com te dius?
Julia.
Julia, molt bé, Julia. ¿En què puedo atenderte, cariño?
A ver, yo tengo un problema que... A ver, yo veo que me atrapan cositas sin... No sé cómo decírselo, así un poquito...
Bueno, ¿quieres que mire tus energías?
Sí.
Bueno, vamos a mirar tus energías a ver cómo te veo, ¿eh? Y ya está, y así... Tú me das un permiso para que mi guía espiritual sí. vaya hacia ti... ¿Eh?
Sí.
Y entonces, con este permiso ya, entonces ya puedo verlo todo ya. O casi, casi todo, ¿eh? Muy bien, Julia.
Es un poco fuerte lo mío.
Sí, bueno, pues no me asustes, ¿eh? Porque yo he enviado mi guía a ver si tengo que salir corriendo. Bueno, alguna vez me ha ocurrido, ¿eh? De entrar y... Pero bueno, yo veo ahí una voz muy alegre, no creo que tampoco no. sea, digo yo, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Bueno. ¿Qué me dirás?
Bueno, Julia, mira, yo lo primero que veo por tu aura, eres una persona que tienes mucho don, un don muy especial, y me estás atrayendo esas cositas que dices que notas, ¿eh? Pero lo malo es que me haces viajes astrales. Entonces, al hacerme viajes astrales... A ver, déjame ver un momento. Al hacerme viajes astrales, me atraes lo que no debes. Y entonces hay espíritus malignos, podríamos llamarles incluso demonios. Y entonces ahí es para tomárselo en serio. Ahora sí que me he puesto seria, porque lo que he visto, pues la verdad, pues bueno, yo entraba y pensaba, bueno, pues puede haber algún espíritu, alguna cosita, alguna energía negativa, pero es que allí hay. Pero no en la casa, sino es que incluso están en ti.
Sí.
¿Te lo notas?
Hombre, claro. Es que no me dejan vivir, no puedo comer, no duermo, estoy enfermando ya, me atacan ya a mi persona.
Así es. Te ataca a tu vida personal y espiritual, ¿eh?
Todo,
a tu vida personal,
todo.
Por la economía, por el amor, por las amistades, por todo, porque
todo,
esto lo arruina
todo.
Y te aparta de todo el mundo, es normal.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y luego a tu vida espiritual, piensa que estás conviviendo, tu cuerpo físico está conviviendo con tu propio espíritu, pero es que además está conviviendo pues con espíritus malignos, incluso con demonios, ¿me entiendes?
Sí,
o sea, esto ya estaríamos hablando de exorcismo, ¿eh? ¿Ya?
Sí.
Entonces no tengo ningún problema, puedo hacértelo. Lo que pasa que me juntaré con las otras guías que precisamente como van a venir al curso del don para poder, además me llegan esta noche para poder limpiar a todos los que vienen del curso del don, entonces yo lo que aprovecharé es reunirme con ellas para poder entrar y entre muchas poder batallar con todo lo que tú llevas ahí, ¿eh? O sea, lo único que quieren es, te han poseído tu cuerpo y entonces están manejando tu cuerpo a su antojo. Les da igual la vida que tú puedas llevar, si te va bien, si te va mal, si tienes amor, si tienes dinero, lo que tengas.
Dinero.
Exacto.
Mira. ¿Eh? Mi hijo me está dando de comer.
Lo sé. Ya por eso digo que la parte económica, que no les importa, no les importa nada de tu vida. Simplemente
no.
Que han cogido. Muchas veces ocurre, o sea, son especies de demonios o entidades malignas, burlones, que cogen un cuerpo porque sí, lo poseen y oye, pues ya es suyo. Ya es suyo.
María,
dime, cariño.
Quería preguntar, ¿eso puede ser un trabajo dedicado a mí?
Puede ser un trabajo dedicado a ti, puede ser, lo tendría que mirar más, porque he ido a mirar qué es lo que hay a tu alrededor, claro, me he quedado un poquito impactada, porque la verdad no me pensaba con esa voz que tienes así tan alegre y tan positiva.
Porque yo me lo tomo, a ver... Sé lo que me está pasando, pero me lo tomo con un poquito.
Con energía positiva, que es lo bueno. Lo que pasa
es que no puedo.
Claro,
no
que
puedo
por vivir. Mucha energía positiva que tú quieras
claro.
ponerle,
claro.
es un poco difícil. Por eso muchas
vale.
veces yo digo
Mira.
Aquí en radio, hay que tomarse la vida en positivo. Y luego me llaman en consulta y me dicen, Nube, ayúdame a tomarla en positivo, a hacer el cambio en mi vida, a hacer todo esto. Y entonces ahí es cuando os ayudo a hacer el cambio.
Claro.
A ti no hará falta que te enseñe a ver la parte positiva de la vida, sino simplemente a hacer este tipo, digamos, de exorcismo para poder sacar todas estas entidades malignas, y el, si ha sido realmente un trabajo, que estoy empezando a ver unas energías que vienen de fuera, entonces sí, lo que vamos a hacer es cortar este trabajo para que ya no te pueda llegar más, hacerte una buena protección en el aura y limpiar. Primero sería cortar el trabajo, hacer una buena protección en el aura y empezar a limpiar, cariño. O sea que no te preocupes, dime,
¿puedo
cariño?
Preguntar una cosa.
Sí,
es
sí.
Que yo lo siento, lo presiento, ¿sabes? Que me veo como enterrada con bichos. Y yo se lo digo a mi familia, dice que yo estoy loca. Bueno, ya me
bueno, es que aquí. es normal que puedan pensar que estás loca y que te puedan ingresar en un psiquiátrico si es necesario, porque así acaban, ¿eh? O sea, sí. A mucha gente, yo además lo expliqué una vez, un caso así, y que estuve en psiquiátricos, e incluso a mí me decían, yo decía, yo era pequeñita además, y mi... Y me decían, no que estuviera yo ahí dentro, sino que iba de visita. Y entonces yo veía personas que estaban allí, no porque estuvieran locas, es que simplemente estaban poseídas, simplemente. Sí. Pero bueno, es normal. Si no puedes verlo como yo puedo verlo a través de mi guía espiritual, pues es normal que quieran ingresarte, porque hay veces que parece una locura todo lo que estamos viviendo entre nosotros.
Pero es muy difícil la vida que yo llevo ahora.
Mucho, mucho. Hombre, es que llevando todo esto que llevas, cariño, hay allí depresión, ansiedad, angustias, fobias. Bueno, no acabaríamos, ¿verdad?
Tengo las piernas como si me las quemaran.
Lo sé, claro.
La barriga, bueno, la boca,
claro.
La cabeza sobre todo.
Es que entran y salen por todo tu cuerpo. O sea, que es algo bestial. Es algo que parece que nos estemos tomando un poquito aquí con energía positiva. Pero es, yo te digo que cuando ahora cerremos antena, voy a estar contigo para poder ayudarte en todo lo que pueda. Mi guía va a estar ahí.
¿Tienes mis datos?
¿El qué? Dame solo la fecha de nacimiento, cariño.
El 14 de julio.
Sí.
De 1955.
Vale, esto ya me irá muy bien, porque mi guía ya no se va a ir de tu lado ahora, ya no se va y se queda. Y entonces empezaré a trabajar y a limpiarte todo lo que pueda, y así en un mes o así me llamas y me dices, oye,
¿qué bien? ¿Qué número?
Qué bien que estoy. Al que vamos a dar en antena, al 674-059-059. O me envías un WhatsApp también. El que estamos dando continuamente. El que damos continuamente. 674-059.
Perdona.
Mira, empiezo. 674 0 Sí.
0
59
59
059.
0 5 9. A ver,
674 0 5 9 0 5 9. Estupendo. Entonces me llamas al cabo de un mes y entonces ya verás que me vas a decir, estoy de maravilla, estoy perfecta, ya todo bien. Y te ayudaré también a que cuando atraigas estas entidades malignas, que las puedas apartar y ya está. De todas maneras, ya sí. No te vendrán, ¿eh? Porque cortaremos el trabajo.
Estos viajes, porque es que yo presiento que estoy haciendo algo. O no sé manejarlo, no sé qué.
No sabes, es lo que está ocurriendo tanto, por eso yo quiero hacer el curso del don, para que me sepáis manejar estas energías, porque yo es que si no me entráis allí en consulta con esos problemas, y yo digo, pues entre muchos, ya os lo enseño a todos, porque uno por uno es lo que me ocurre, es que no me da tiempo. Por eso, hacerme el favor de venirme al curso, cuantos más mejor, para que así vais a sacar todas estas incertidumbres, poder saber manejar vuestros dones, poder apartar estos seres, atraer vuestros guías. Es que si no, uno por uno, si lo tengo que ir contando, pues yo me voy a morir de vieja y no voy a poder pasar mi don.
Ay, no, por favor.
No, claro.
Yo veo mucho al señor Sebastián aquí en la tele.
Sí.
Y me gusta cómo habla, pero yo no hace tanto que estoy así. A ver, yo siempre he estado un poco como tonta, ¿no? Como digo yo.
No, pero como tonta no, el espíritu dormido.
Exacto.
Zombie.
Entonces, mi cabeza o mi guía, no sé quién me lo dice, yo lo estoy llamando...
Guías, tienes guías, sí.
Entonces, ellos me dicen que es un trabajo, que te quieren mal. Y yo me lo hacen ver.
Claro, porque tú tienes este don, por eso tendrías
digo,
que venir para desarrollarlo, para apartar todo esto, ¿me entiendes? Que antes te limpiaríamos antes de entrar en la consulta, eso por supuesto, pero entonces sí, sí, tú podrías ayudarte a manejar con esto. Luego no me vayan llamando, porque me van llamando, oye, sí, que no sé cómo hacerlo, cómo atraer a mis guías, cómo de esto, pues ahora tenéis la oportunidad todos de venir el 21 Barcelona? De marzo, aquí en Barcelona. El 21 de marzo, el sábado. Y ahí se enseñará tantísimas cosas, se os limpiará el espíritu, se os limpiará el aura, se os ayudará a sacar el espíritu hacia afuera, a poder desarrollar vuestro don. Va a ser además magnífico porque hay muchas sorpresas. Vamos a traer a muchos ángeles y arcángeles para que nos ayuden. Y a más, tenemos un secreto que Ananda no me lo va a dejar decir, pero va a traer su caldero su caldero.
Ay, la luz.
Druida, de brujita, y allí nos va a hacer una cosa muy especial que con esta pócima, que además las trae, que son contadas, estas hierbas, de además ya lo contará ella de dónde, ahí sí que ya nos despierta el don, pero de golpe ya.
Te ha faltado tiempo, para archivarte.
Sí, era una cosa especial en el curso.
Sí, era como una cosa especial, sí, pero ya.
Además el caldero viene de muchas, de la bisabuela o más. Dime.
¿La dirección aquí en Barcelona?
La vamos a poner en el Facebook y también la vamos a dar aquí cuando ya para la semana que viene.
Así que yo, mira, no tengo ni Facebook, ni nada.
Bueno, pues entonces nos escuchas el sábado y el domingo de la semana que viene y la vamos a dar. Aquí en la radio y lo vamos a dar la dirección.
No tengo la radio de...
Bueno, pues no se preocupe, la llamaremos. Sí.